Somos
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada. Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Radio Villarreal en Facebook, Instagram i Twitter.
Protagonistes, amb Susana Balaguer, perquè en Radio Villarreal vosaltres sou protagonistes.
Salutacions, avui és dimarts 11 d'octubre, víspera de la festa del 12 d'octubre. Una jornada que ve marcada per les pluges caigudes en les últimes hores. Com indicaven les previsions, les precipitacions han caigut de forma irregular. En la plana alta ja han registrat vora 30 litres a Torreblanca, més de 24 a la Serra d'en Garceran, mentre que en Benicàssim han caigut una quinzena a primera hora d'aquest matí. I en la plana baixa, Almenara fregava els 50 litres a primera hora d'aquest dimarts. En aquests punts, les precipitacions no estan causant incidents destacats. Fins ara estan caient quantitats assumibles per les clavegueram i també per els llits dels rius. Els bombers del Consorci de Castelló han confirmat que només han revisat dues terrasses inundades en dues vivendes d'Alcossebre i han acudit fins a Oropesa per a reiterar un arbre que havia caigut. Vostès estan sintonitzant la 92.2 de la freqüència modulada i comença Protagonistes.
Encara no veus a Punta Casa? Els nostres antenistes te'l sintonitzen gratuïtament. Només has de telefonar al 964 91 90 70 i en un o res estaràs disfrutant de la teua radiotelevisió pública. A més, pots guanyar una tele.
Quin comboi de categoria!
Entra en apuntmedia.com/protagonistes i participa. En Apunt, la província de Castelló és protagonista. No t'ho perdes. Amb la col·laboració del Col·legio d'Administradores de Finques València-Castellón. Apunt, la veu de tots.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Villarreal.
Canós Impressors, la millor impressió.
¿Trabajas en el sector agrícola o ganadero? Entonces Agrofuerte de Grupo Cooperativo Cajamar es la tarjeta que está diseñada para ti. Decide cómo pagar los gastos de campaña adaptándolos a tu negocio. Gana en tranquilidad porque es un método de pago seguro y porque la ha creado Grupo Cooperativo Cajamar, que lleva décadas apoyando al campo. Entra en la web e infórmate.
En Caixa Rural Villarreal te resolveremos tus dudas.
Dues horetes estarem junts, espero que els tinguem d'allò de lo més entretinguts i també de lo més informats. En el programa d'avui tindrem esport, ceràmica, festa i tradicions. Si parlem d'esport, el Club Patí de Vila-real ens acompanyarà per a parlar-nos de la nova temporada que engeguen i de les seues activitats. També tindrem a Joan Navarro, president de l'Esportiu Bàsquet Vila-real, que estarà amb nosaltres i ens parlarà de totes les activitats que porten durant tot l'any. I si parlem de ceràmica, parlem d'innovació, de la Càtedra d'Innovació Ceràmica de la ciutat de Vila-real. Tindrem amb nosaltres el seu president, el president de la càtedra, Juan Carda, i també l'alcaldessa d'Oropesa, Araceli de Moya, i que ens parlarà d'una interessant iniciativa, la de Focus Pime, i també de la Fira Destaca i Safira Itinerant, que tindrà lloc pròximament en Oropesa. I si parlem de festa i tradicions, parlarem amb el president de l'Associació de Veïns del barri del Pilar de la ciutat de Vila-real, que són protagonistes en aquestes fetges d'aquestes tradicions que tenen, com va ser la passada nit que van celebrar la xulla i va estar ben remullada. Però bueno, tot això anirà contant-nos-ho a lo llarg del matí, en aquestes dues horetes que estarem amb tots vostès. Jo, què volen que es diga? M'agradaria que no se'n vagin, que gaudirem de tot aquest contingut que és inèdit i en els que detallem tot allò que els interessa i molt més, perquè el fan vostès, que són els protagonistes.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Vila-real.
¿Harto de compartir almohada con las ovejitas? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Vila-real.
Mármoles Mijares patrocina la noticia del día. Mármoles Mijares, encimeras de cocina, escaleras y baños. Mármol, granito y porcelánico. Las mejores marcas del mercado. Neolit, Silestone y Tecton. Mármoles Mijares. Más de 30 años de experiencia en el sector. Llámanos al 675-667-566 o visítanos en el polígono Rayolar número 10, en el Camino Viejo, Onda Castellón, junto a Rocersa. Mármoles Mijares. Hacemos de tu hogar un espacio de ensueño. Te asesoramos en el 675-667-566.
Han sentit bé, en Mármoles Mijares està en el polígono Rajolar número 10. Que on està el polígono Rajolar? Bueno, pues on està Rocersa. Recordem que Mármoles Mijares fan de la seva llar un espai per a somiar i el telèfon per a poder arribar a tindre aquest espai pues dels seus somnis és el 675-667-566. Mármoles Mijares. El tema d'actualitat és que demà és el 12 d'octubre. és un dia festiu perquè se festeja el Pilar, la Mare del Pilar, el Dia de la Hispanitat o festegen la Festa Nacional. Bueno, abans també se coneixia aquesta jornada com el Dia de la Raça, però aquesta denominació va entrar en desús en alguns països, sobretot de Latinoamèrica, i va passar a anomenar-se Dia del Respecte a la Diversitat Cultural, Dia de la Resistència Indígena, Dia del Descobriment dels Dos Mons o Dia del Descobriment. I tot això comença quan fa 525 anys el mariner Rodrigo de Triana va cridar terra des del seu lloc de vigilància en la caravela Pinta. Va divisar un illot que es convertiria en la primera ullada d'Amèrica per a l'expedició liderada per Cristóbal Colom. Curiosament, malgrat el seu sobrenom, el Guaità havia nascut al poble de Huelva, de Lepe. Era el 12 d'octubre, data que per als saragossans és el moment cim de l'any, ja que se celebra el dia de la seva patrona de la ciutat, la Nostra Senyora del Pilar. El 12 d'octubre és legalment la Festa Nacional d'Espanya des de 1987, encara que ja era Dia de la Hispanitat per Real Decret des de 1892, quan la reina regent Maria Cristina d'Àustria signava en nom del seu fill, el rei Alfonso XIII, aquest document que pretenia celebrar el quart centenari del descobriment d'Amèrica. Conforme hem sentit un fet o una festivitat una miqueta controvertida, no? I vostès què celebraran demà? Facin aquesta pregunta, facin-se-la, feu-vos-la. Què celebres tu demà? El Dia del Pilar, el Dia de la Hispanitat o no celebres res?
Mármoles Mijares patrocina la noticia del día. Mármoles Mijares, encimeras de cocina, escaleras y baños, mármol, granito y porcelánico. Las mejores marcas del mercado, Neolit, Silestone y Tecton. Mármoles Mijares, más de 30 años de experiencia en el sector. Llámanos al 675-667-566 o visítanos en el polígono Rayolar número 10, en el Camino Viejo Onda Castellón, junto a Rocersa. Mármoles Mijares. Hacemos de tu hogar un espacio de ensueño. Te asesoramos en el 675-667-566.
Clínica Dental Llopis Díaz. Tu clínica dental de confianza en Villarreal. 964-52-9048. Rehabilitación oral completa con implantes de carga inmediata en el mismo día. Ortodoncia estética con alineadores transparentes. Financiación a tu medida. Trabajamos con compañías de seguros. Estamos en Perejil, número 10, Villarreal. Pide cita en el 964-529048. Clínica Dental Llopis Díaz. Porque tú eres lo más importante.
Fira d'Antiguitats al Centre de Congressos Fires i Trobades de Villarreal. Els dies 15 i 16 d'octubre de 10 del matí a 8 i mitja de la vesprada. Els objectes que busques dels teus avantpassats. Records de la infantesa, eines de treball i molt més ho trobaràs a la Fira d'Antiguitats i Brocanters. Els dies 15 i 16 d'octubre al Centre de Congressos Fires i Trobades de Villarreal.
Ruta de la Tapa a Villarreal. Fins el 23 d'octubre, tasta les millors tapes de la província a Birbar Espai Gastronòmic, Bocateria Lluïsos, Bonica Tascabar, Boncata, KSTB, El Caldero Rojo, El Cortico, El Estrelle, La Rosca, Pantomima Tapes i Brases, Parrilla Argentina El Gaucho, Pico de Gallo, Restaurant El Casino, Restaurant Bàrbaro i Tejemaneje Bar. 14a Ruta de la Tapa. Villarreal avança en turisme.
En Grues Tomàs estem especialitzats en treballs de xicoteta i gran envergadura. Servei de grua 24 hores, transports especials i plataformes aèries. Amb les úniques grues de celosia de la Comunitat Valenciana. I amb un repte apassionant, donant-lo tot amb el Villarreal Club de Futbol en les obres al nou Estadi de la Ceràmica. Fes-ne cas. Confia en Grues Tomàs.
Great Little People llega a Villarreal, de la mano de Adlingua Idiomas, la metodología innovadora de inglés especializada en niños desde un año, donde aprenden jugando en la etapa más importante y continúan desde casa con los proyectos digitales y app educativa. Grupos reducidos y organizados por edades, con profesorado formado en educación infantil y certificado en la metodología. No te quedes sin plaza y reserva ya una clase gratis en septiembre llamando a Adlingua 601-382-251 en la calle Sicilia 7, Villarreal. Ven a conocernos a Adlingua Idiomas con la metodología Great Little People.
McCafé es tu espacio en McDonald's. Es tu momento para tener una conversación cara a cara, sin pantallas ni audios. Disfruta de un café de calidad, sostenible y recién molido. Acompáñalo con nuestros croissants y cookies recién horneadas o con nuestros bocadillos de tortilla o jamón y comienza el día de la mejor manera posible. McDonald's, Castellón y Villarreal.
Sabrera Agroquímics, 40 años dedicada a la distribución y venta de productos fitosanitarios. Servicio a fincas y tratamiento con turbo. Sabrera Agroquímics, una empresa que trata y cuida sus campos. Distribuidor oficial de Bayer CropScience y Sipcam Iberia. Sabrera Agroquímics, 4 décadas a su servicio, los encontrará en la calle Borriol 82 de Villarreal.
A Estudi Tecles les entusiasma formar, por eso generación tras generación siguen confiando en ellos. No lo dudes y acude a realizar tu inscripción. La puedes hacer en sus instalaciones en la calle Molino 11 de Villarreal, en su web www.estuditecles.com o llamando al 655-893-564.
Estás escoltando la 92.2 de la frecuencia modulada.
Ja està publicada aquest matí la primera resolució del bot jove d'ajudes de lloguer per un import de 3,7 milions d'euros.
El bot lloguer jove és una ajuda de 250 euros mensuals per a les persones joves que no superen els 35 anys. La vicepresidència segona i conselleria d'habitatge ha fet pública la concessió dels primers 650 expedients corresponents a les sol·licituds completes, presentades des del dia 2 al 6 de juny, tots dos inclusivament. L'import de les ajudes ara concedides ascendeix a 3,78 milions distribuïts entre enguany i el pròxim. 83 de les peticions resoltes corresponen a la província de Castelló, per un import de 468.000 euros.
Diputació estudiarà la possibilitat d'ampliar el concepte de les ajudes a les penyes taurines perquè puguen adquirir material per a millorar la seguretat dels bous al carrer.
El president de la Diputació de Castelló, José Martí, s'ha reunit amb el president de la Federació de Penyes Taurines de Bous al Carrer de la Comunitat, Germán Zaragoza, per abordar la seguretat en els actes taurins. A aquest respecte, Martí ha transmès que l'Institució Provincial ja compta amb una línia de subvenció destinades a penyes taurines, que aquest any ha estat dotada de 90.000 euros i ha beneficiat a 121 entitats, i que s'estudiarà la possibilitat d'ampliar el concepte d'aquestes ajudes perquè les penyes puguen adquirir material per a millorar la seguretat en els bous al carrer.
El Partit Socialista de Castelló fa una valoració de les inversions contemplades per a la província en els pressupostos generals de l'Estat.
Destaquen l'augment de les inversions en matèria social del govern, ja que 135.000 pensionistes de Castelló es beneficiaran d'un augment del 8,5% en les seues retribucions. El secretari general provincial, Samuel Falomir, afirma que aquestes inversions serviran per a reforçar l'estat de benestar, ya que els pressupostos per a 2023 representen una oportunitat de futur per a milers de famílies, ja que van directes a ajudar-se a les classes mitjanes i treballadores. Apunta també que la inversió de 77.000 euros per al corredor mediterrani suposarà un fort impuls per al desenvolupament industrial. Finalment, Falomir ha explicat que la província de Castelló s'estan duent a terme projectes que tot i que no apareixen directament en els pressupostos generals continuen endavant, com el projecte de la regeneració de les costes.
Vila-real fomenta el respecte pel patrimoni entre els joves a través dels tallers Plana UGI en 8 centres educatius.
L'Ajuntament i la Universitat Jaume I acosten el patrimoni local i la importància de la seva conservació als estudiants de secundària de la ciutat a través dels tallers Vila-real molt més que patrimoni del projecte Planalab UGI, que ha començat avui i que es desenvoluparà durant els mesos d'octubre i novembre. Aquesta iniciativa, emmarcada en un conveni de col·laboració entre l'UGI i l'Ajuntament per a la realització d'activitats culturals en la seu, es desplega a través de tallers en 8 centres educatius de la Vila Real que imparteixen això. Per altra banda, Vila-real celebra avui un ple extraordinari a la 1:30 i entre els assumptes que es tractaran està l'aprovació de reconeixement extrajudicial d'una relació de despeses, una proposta del regidor delegat d'Hisenda, Xus Madrigal, relativa a l'aprovació del reconeixement extrajudicial de la relació de despeses i altra proposta d'aprovació de l'expedient de suplements de crèdit finançat amb baixes per anul·lació.
La Diputació de Castelló rep el Premi Humana Circular per el seu compromís ambiental.
El diputat de Sostenibilitat, Ignasi García, ha replegat el Premi Humana Circular, un guardó que reconeix el compromís d'administracions, entitats i empreses en la gestió de residus, la protecció del medi ambient i la sostenibilitat en la Comunitat Valenciana. L'acte, organitzat per Humana, Fundació Poble pel Poble, s'ha celebrat en el marc de la Fira Internacional de Solucions Mediambientals i Transició Ecològica, Ecofira.
I Europesa llança els nous recursos juvenils amb classes de pàdel, patinatges, idiomes, a més d'altres tallers.
Estan dirigits a joves del municipi d'entre 12 i 35 anys i són unes sessions totalment gratuïtes que arriben aquest mes d'octubre amb algunes novetats. Aquells interessats en inscriure en alguna de les activitats poden fer-ho de manera presencial en el Casal Jove o a través del correu electrònic casaljove@europesadelmar.es.
I Borriana comença les obres de rehabilitació del Centre Municipal de Cultura La Mercè.
L'alcaldessa de Borriana, Maria Josep Sabon, i el regidor de Cultura i Patrimoni, Vicenç Granel, han assistit a la signatura de l'acte de replanteig que formalitza el començament de les obres de rehabilitació de la Casa de Cultura La Mercè, adjudicades pel consistori a l'empresa Enric Artola amb un termini d'execució de 12 mesos. L'obra tindrà un pressupost de 908.000 euros i es tracta d'una de les actuacions més importants que s'embarca en l'estratègia de TUSI.
I Valencians al Món visita una proesa de l'enginyeria civil, el pont d'Oresund, que uneix Suècia amb Dinamarca en el programa de demà, serà a les 10 de la nit.
Àngels, una dona de Vila-real, fa 5 anys que viu a Copenhague, i amb ella l'equip de Valencians al Món visitaran el pont d'Enyam i circularan en bicicleta com fan els danesos. També compraran roba de segona mà i parlaran de paisatgisme i sostenibilitat. Finalment, estaran menjar internacional en un mercat fet de contenedors de barcells.
S'amplia fins al 31 d'octubre el termini de sol·licitud de bo cultural jove que podrà demanar-se en qualsevol oficina de correus.
Des d'aquest dimarts, la web bonoculturaljove.gov incorpora una opció que permet sol·licitar el bo cultural jove a través de les 2.389.000 oficines que correus té obertes a Espanya. Aquest procés, al costat de l'ampliació de termini fins a final d'octubre, té com a objectiu agilitzar la sol·licitud i facilitar que tots els joves nascuts en 2004 puguen accedir a l'ajuda de 400 euros.
Les Alqueries ha signat el replanteig de les obres de la primera fase de la Casa de la Cultura, que dona inici a les obres, i Esther Lara manifestava la seva alegria perquè diu que a poc se van complint els tèrmits i la feina que hem fet durant molt de temps per a desbloquejar una situació inacceptable va recollint els seus fruits. I Onda invertix més de 675.000 euros en la millora viària del seu parc industrial.
L'Ajuntament invertirà un total de 600.000 euros en la millora de 8 dels seus polígons industrials. Així, les àrees seran Sisquats, Corral Roig, Terrencadella, Colomer, Romenar, Les Forques, Miralcamp i El Palmeral. I es duran a terme tasques de millora de l'asfaltat i pavimentat amb vista a millorar la seguretat tant de vianants com de conductors i evitar els accidents de trànsit.
El Comitè Autonòmic de Ciutadans en la Comunitat Valenciana, en la seva última reunió, ha proposat els primers candidats que encapçalaran les llistes de la formació liberal en les pròximes eleccions municipals del 2023. A les províncies d'Alacant, Castelló i València, aquests nomenaments es produeixen com a continuació del procés iniciat fa unes setmanes amb l'anunci de Fernando Giner com el candidat de Ciutadans per l'Ajuntament de València en els pròxims comicis. Les candidatures proposades són a la província de Castelló, en Oropesa, Araceli de Moya, actual alcaldessa, i en Valldoxó, Ernesto Domènech. Des del Comitè Autonòmic i Ciutadano es continua treballant en l'elaboració de les candidatures de la resta de municipis i en les successives setmanes ens donaran a conèixer la resta de noms dels candidats en els diferents municipis de la Comunitat Valenciana.
Estàs escoltant la 92.2 de la freqüència modulada.
L'Ajuntament de Vila-real i la Fundació Caixa Rural impulsen la tercera edició del programa d'inserció sociolaboral dirigida a persones amb diversitat funcional. Un total de 10 persones es beneficiaran d'aquest programa, que tindrà una duració de 12 mesos. Si tens una discapacitat reconeguda superior al 33%, pots inscriure't fins el 17 d'octubre a fundacióCaixaRural.org. Dona't d'oportunitats, fem poble!
Con las lentes progresivas Varilux consigo una visión nítida a todas las distancias y en cualquier condición de luz gracias a Transitions. Para vivir al máximo todo lo que me apasiona. Ahora tu segundo par de lentes progresivas Varilux incluido.
Óptica Villarreal. Doctor Font 17. Óptica Varilux especialista.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral, zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra, visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas, Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
London Bridge da la bienvenida al nuevo curso. Ven a conocer nuestros servicios, cursos intensivos, preparación para los exámenes internacionales de Cambridge y la EOI, clases de apoyo y para universitarios, matrícula abierta. Más información al 663-784-137 o a info@lbingles.com.
Bueno, com els anunciava a principis del programa, avui tenim el Club Patí Vila-real. Primer el de casa, com no, Víctor Agulleiro, que és el president. Molt bon dia.
Hola, bon dia, Susana.
I ara anem a donar la benvinguda en el meu programa, que no n'està a casa, a Gonzalo Roselot, ¿lo digo bien, Gonzalo?
Sí, sí, correcto. Buen día.
Que es miembro del cuerpo técnico. Y también a Xavi Chao, que él es director técnico. Muy buen día.
Hola, buen día. ¿Qué tal?
Pues a mí me agradaría saber... bueno, lo que todo el món li agrada saber és que quan arriben estos dos incorporacions, estos dos fitxatges, tant en el cos tècnic com en la part directiva, què aporten, per què se busca a aquestes dues persones i què és el que s'espera que ens porten?
Bueno, pues Xavi va vindre en un moment que el club pues, ha crescut prou durant aquests últims anys i ja ens veiem desbordats i parlant amb ell vam arribar a un acord de que se'n vinguera al club i ell estava en un moment en el que li anava prou bé la proposta i estava buscant algo aixina que se li acoplara i diguem que li vaig tocar en el moment just. De...
Víctor, com localitzes a Xavi Chao? O sigui, és una persona coneguda en el món del patí?
Sí, ell ha estat 10 anys en el món de la federació, en la Federació Espanyola de Patinatge, portant la secció de hockey línia. Entonces, pues, com sabràs, és ben conegut i se va desvincular fa uns anys, va formar l'Associació Nacional de Hockey Línia i ara estava buscant pues, un altre projecte. I parlant, a mi me va deixar caure algo i al mes o uns mesos després me va vindre al cap i vaig dir, buah, això és el que necessitem.
En este moment.
Li vaig cridar i vaig dir, mira Xavi, això és el que tenim, hem crescut molt, crec que tu tens la capacitat i ara tens el temps i tot per a fer-lo, què te pareixeria vindre a Vila-real a portar el club? I bé, ens vam reunir una vesprada, no sé si van ser 5-10 minuts, i mos va quadrar tot i vam es començar endavant.
Xavi, això és el que s'espera, el club espera de tu. I tu què vas a portar? És dir, dins de lo que ells t'han demanat?
Sí. Home, a veure, com diu Víctor, al final va ser una trobada que, bueno, va ajuntar diversos projectes. Jo tenia al cap jo des que vaig deixar la federació, vaig dimitir a la junta directiva de la federació per bueno, temes no personals, sinó de funcionament. No m'agradava com estava funcionant les coses després de 10 anys portant el hockey línia i de lo que havia crescut. Però tenia en ment un projecte vinculat a l'Associació Nacional de Hockey Línia, que era un projecte de crear pues, un centre de tecnificació, o sigui, evolucionar una mica més el hockey línia, no? Com un repte més enllà del que havia fet fins ara. Ens vam juntar amb Víctor, em va oferir el tema de portar club, que també per mi era una novetat, jo portava clubs també, però clar, feia 10 anys que estava al món directiu només de la federació, portant el hockey línia nacional, és veritat que sí, tenia molta vinculació amb tots els equips de tota Espanya, amb Vila-real també, per supòs, com dic sempre, Vila-real era un equip simpàtic, era un club amable, que dic jo, hi havia clubs més complicats i més conflictius, per mi Vila-real sempre ha sigut un club molt amable. Amb ella, a més, havíem participat en diverses coses junts amb seleccions, també havíem portat aquí algun campus de la Federació Espanyola, alguna prèvia de seleccions nacionals, vull dir, ja teníem una relació, evidentment, de fa molts anys, i, bueno, em va trucar en el moment en què m'oferien el tema del club i Vila-real s'acoplava molt al projecte aquest que vinc arrastrant des de l'associació, que era, bueno, tenim un terra, tenim una pista i teníem una sèrie de situacions que podien ser bones per, més endavant, fer créixer tant l'associació com, en aquest cas, el club. Vull dir, era un binomi que estava molt bé, jo anava una mica, vaig estar a punt d'anar a Madrid perquè Madrid estava en una zona de Madrid, no diré per no complicar les coses, perquè vam tindre moltes converses i semblava que anava cap allà al projecte. Però al final, quan em va trucar Víctor, jo vi que a Sant Carles de la Ràpita, vull dir, a una hora justeta d'aquí, m'han posat totes les facilitats per estar aquí el temps que necessito. Durant la setmana doncs, baixo a casa algun dia, però la proximitat era molt bona. El club per mi era fantàstic. Tenen una... tenen un cos social important i, a més, un cos humà molt bo. Vull dir, per mi sempre ha sigut un club molt, molt, molt bo, molt amable, com dic, és un club dels bons, i la veritat és que, bueno, va quadrar tot. En 5 minuts ens vam posar d'acord perquè m'obria, per una banda, tot el projecte que tinc en l'Associació Nacional, i ara, vinculats amb ells, doncs encara podem donar-li més sortida. Què esperen de mi? Bueno, doncs, supongo que esperen, doncs, el nivell organitzatiu que teníem, no? Que una miqueta, quan creixen molt els clubs, al final, doncs, les directives que acostumen a ser, doncs, pares de jugadors, o aquests esports minoritaris en clubs, acostumen a vincular-se a gent. No és el cas, perquè ell ja s'ha vinculat com a president, i ell bé per si mateix, però molts clubs, pues, al final, el que passa, no?, que se n'ocupen pares o posen molta voluntat, molta gent, però després les voluntats sempre són complicades. Quan el nen deixa de jugar, pues, et quedes sense directives, al millor, no? Hi ha moltes coses d'aquestes que al final ell va veure que el que faltava era un pas endavant, no? Si tenien que créixer d'una manera diferent.
Clar, en este cas, jo el que entenc és que no se va professionalitzar el que és el club. Però la pregunta és, té la garantia de que la ciutat va posar al seu abast el que necessita per a aquest creixement del club?
Bueno, jo és que tinc una filosofia amb aquest tema. Jo crec que nosaltres tenim que aconseguir les coses per nosaltres mateixos. Vull dir que la ciutat té unes condicions per fer-ho, està clar. Vull dir, la ciutat és una ciutat que està bé.
Perquè jo no crec que vostè, si no veig que aquestes possibilitats en la trajectòria que té, haver decidit obviar l'altre projecte.
Correcte. A veure, el tema de Madrid, per exemple, una de les coses que era més complicada era, bueno, fer créixer allà algo que començava una mica de zero i hi havia molta contribució, ¿vale? I la contribució de terceres persones, i aquí és on poden complicar-se una mica la vida. Aquí, quan parlem d'això, no estem parlant d'ajudes institucionals, o estem parlant de... Jo, el projecte que porto és un projecte molt personal, és molt crear algo des de les bases, des de la col·laboració del club i amb l'esforç del club. Per mi, el tema de subvencions i tal tenen un perill. Tots els equips reben subvencions i està molt bé perquè és una ajuda, però les subvencions es poden convertir en una forma de vida, i a mi és algo que no m'agrada, i no m'agradava ja a la federació. Tot el que vam créixer a la federació, la part subvenció era mínima comparada amb la part en la que la gent contribuïa amb la seva organització, no? Aleshores, aquí sí que vam fer un pas molt important, perquè ens vam convertir en amos d'allò que fèiem, no? Nosaltres contribuíem, teníem bones competicions i anàvem progressant tothom. Per mi és el mateix, jo crec que el club ha de progressar per si mateix. Evidentment, totes les ajudes que vinguin, totes les subvencions que tinguem estan ben fetes, però el club té que ser capaç suficientment. La ciutat, per mi, s'acopla aquesta...
Clar, jo no parlava de subvencions pròpiament aixina en plan econòmic, sí, sinó...
Bueno, però hi ha un tema econòmic darrere que és important.
Sí, clar, no. Però si no, sí que tenen les infraestructures que necessiten, sí, perquè vostè sap que és un gran problema per als clubs tindre aquestes infraestructures al seu abast, que al fi i al cap només les posa la ciutat.
Sí, de moment sí.
Les tenen.
De moment sí. De moment les tenen, ajuden prou i tenim ocupació. Però, bueno, ja en parlarem més endavant en algun proper programa de les coses i projectes que tenim per endavant.
Perquè el que fa a ixe cos, o sigui, el que parlem de la part de generar alegria i il·lusió, és dir, els ha portat en no massa mijos, sí, a una posició molt alta. Vostè partís en una matèria prima molt bona, eh?
Sí,
és
sí, dir, no.
Els jugadors, i de fet han aconseguit coses molt grans en este club, eh?
Sí, ho sé.
Vostè ve ja en una molt bona matèria prima. Jo ja... Vaja, que això és el que...
No, això ho sé.
El que jo pense que té que partir un bon director tècnic. Si parlem del membre del cos tècnic, i li preguntem al president què espera d'ell.
De Gonzalo. Bueno, Gonzalo, este any hem format, gràcies a Xavi, que ha vingut en les idees ben clares, que volia formar un cos tècnic, i tenim a Gonzalo, està Xavi com a coordinador, director tècnic, diguem. Després estic jo com a entrenador també, a part de president faig d'entrenador. Tenim a Adrián San Juan.
Això és la riquesa que té este club. La riquesa que té este club és que ho ha entregat tot.
Sí.
A nivell humà ho ha entregat tot.
Sí, així no és. O sea, però això ve des del principi.
Des de la
des de quan estava Jaume Font,
clar,
que ho ha donat tot i el que ell ha donat després m'ho ha transmitit a mi. O sea, però jo ja vaig entrar en el club, com era com el seu pupilo, no? I va haver un moment que vaig tindre que agarrar jo la direcció i no va suposar ningú problema perquè ja anava tot rodat. O sea, era com continuar en la generació de Jaume.
Pues anem a conèixer un poc més a Gonzalo, el que s'espera, el que volem de Gonzalo, no?
Sí, bueno, Gonzalo ha vingut, bueno, ve des d'Argentina, ell és argentí, i ve a proporcionar lo que te di antes, com una revolució en la part dels entrenaments.
Pues jo necessito que em conte aquesta revolució en la part dels entrenaments. Gonzalo, que si en un entrenament de hockey pot haver una revolució, és a dir, hi ha una forma distinta d'entrenament?
Buenos días antes. Sí, en realidad lo que yo hago, mi principal función es la estimulación neurocognitiva, que tiene que ver con entrenar el cerebro para generar mayor capacidad cognitiva en los atletas y así poder pensar más rápido y poder resolver situaciones de modo más práctico, ¿sí? Entonces, esto es algo que se aplica no solamente en el hockey, sino en un montón de deportes, sobre todo a nivel profesional. Los clubes quizás no profesionales hacen algo, pero no tienen tanta profesionalización en ese sentido. Y bueno, junto con el club, que hace muchos años que estamos en contacto, pudimos apostar por esto para hacer algo distinto, que algo que en el hockey en línea no se hace todavía, creo que no lo hace nadie, y poder trabajarlo desde ese área. Entonces, generar en los atletas un recurso más a la hora de competir, que es lo que puede marcar diferencias a la hora de igualdad de condiciones en todos los otros aspectos, que pueden ser técnicos, tácticos, físicos, etcétera.
Uh-huh. Y usted cuando ha conocido a los yo no sé cuánta gente en este momento está dentro del club, cuántas categorías hay, luego esto lo abordamos. Cuando ha conocido a los atletas, usted están ellos en ese punto en el que quieren entrar en esa revolución?
Bueno, es un poco complicado porque es justamente algo muy nuevo y que no se entiende. Al principio no se entiende, esto es parte de un proceso, no es una solución inmediata, entonces cuesta algunos meses para que realmente se sientan las diferencias de lo que hace el entrenamiento cognitivo. Al principio ha sido medio como hago, pero no sé, algunos ya están notando algunos cambios, otros no tanto todavía, pero bueno, va a costar. Yo creo que este año va a costar, pero a fin de año o a mediados de temporada recién vamos a estar viendo algunos cambios a nivel cognitivo en ellos.
Yo estoy entusiasmada con el proyecto, porque desde que... ¿Cuándo vas a estar así, Víctor, que van a hablar de que eren campeones?
2021.
Y nos vamos a emocionar porque estos chiquets lluiten,
sí,
de valent. Pues que ara estiguen professionalitzant-los, això és una meravella, eh?
Correcte. Ells estan desitjant, bueno, l'any que ve ja...
I el sacrifici que fan, eh? És dir, no falten ni un dia.
No.
És dir, per a ells és una forma de vida, el hockey?
Sí, 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 així és. De fet, estan desitjant entrenar en sèniors perquè l'any que ve ells ja podran formar part de l'equip sènior i no se volen... Estan bé en que els d'un any més ja estan entrant en l'equip i ells també volen, o sigui, tenen moltíssimes ganes.
Quantes categories tenim? Explica'm un poc com és el club per dins.
Bé, ara tenim 9 categories de hockey línia, i després tenim 3 nivells, 2 nivells de patinatge artístic.
Això és una cosa que també tenim que parlar, patinatge artístic. Tenim patinatge artístic a Vila-real.
Sí, tenim patinatge artístic a Vila-real, estem entrenant en el col·legi del Broquillop. Dies com avui, per exemple, pues no tenim instal·lació, però bueno, fem treball de físic, coordinació, treball en sabatilles, anem reinventant-nos per poder donar el servici a les xiquetes i els xiquets que practiquen l'esport, i esperem que el dia demà puguem comptar en una instal·lació coberta.
quan se parla de les activitats extraescolars en els col·les, que enguany és la primera volta, crec, que estan demanant que els xiquets patinen. Mm-hmm. No sé si tenen vostè vinculació en els col·legis.
Sí, nosaltres tenim vinculació en els col·les. Cada any anem agarrant més col·les, uh-huh, tant d'ací de Vila-real com de Castelló, Borriana, Alqueries. Estem també, estos últims anys hem estat en Eslida, uh-huh, i la veritat que està prou demandada l'activitat de patinatge. Antes sí que és veritat que l'oferta era per a les empreses d'extraescolars, però jo crec que cada vegada més les AMPES i els pares, sobretot, estan veient que un club que se dedica a, en el nostre cas, el patinatge, uh-huh, pot aportar moltes millores a l'hora de l'aprenentatge del xiquet, perquè no és el mateix un monitor que se te puga dedicar a fer manualitats, a fer futbol sala, que té moltes possibilitats, que un dedicat soles al patinatge.
Si parlem dels pares, perquè això és una part molt important, és dir, el gran sacrifici que fan els pares des de ben menuts, i jo demanaria que Xavi me diguera què els diria als pares per a que estos xiquets no perguen ni se fil conductor quan se'n van de l'entrenament, és dir, per aquesta forma de vida que tenen de patir.
Home, jo, aviam, són 30 i pico d'anys amb aquest esport, a part dels 10 que vaig estar a la federació, són 30 i pico d'anys aquest esport, i jo sempre a la federació, quan venien als campus, els pares o tractaven pares de gent que venia a seleccions nacionals i tot, jo sempre he dit el mateix. Per mi els pares són els grans sponsors de l'esport. Vull dir, realment són els que contribueixen en tot. Si tenim que tenir un sponsor vàlid i bo i constant, són els pares. Vull dir, els pares al final es deixen tot, la quota al mes, els patins del nen, que no és gens barato, és un esport que tampoc no és que sigui excessivament car, es pot trobar coses que estiguin molt bé de preu, però és cert que és un esport que té molts elements i que al final costa. Per mi els pares, tot el respecte per ells, perquè, com dic, són els nostres principals patrocinadors. Sense ells, impossible. Sense els nens, tampoc, però, per supost, sense els pares, impossible. A partir d'aquí, bueno, jo crec que la sintonia amb els pares d'aquí ha estat prou bona, ha estat molt bé, perquè vaig fer reunions a tot per presentar-me, per parlar amb ells i tot, i la sensació que tinc és molt bona. Hi ha un input molt bo entre tots, i jo li vaig deixar molt clar que totes les categories inferiors, per mi, no deixen de ser una escola. I li vaig comentar, dic, a mi en categories prebenjamins, benjamins, alevins, tot això, guanyar, perdre, passa a un segon terme, vale? Les escoles, tot això està creant esportistes, sobretot, principalment esportistes. Què vol dir? Pues que darrere té que haver-hi una disciplina que s'adquireix perquè vens i tens un compromís, uns horaris que complir, una forma de vida que no et permet segons quines coses, perquè van mancant-se tema amb el plano esportiu, tot això al final es converteix en una forma de vida. I crec que és molt important que els pares, jo crec que ho saben, els que venen ho saben, alguns que no estan o que no porten els nens a fer esport o música, o hi ha una sèrie de coses que per mi són importants a la vida. L'art, la música o l'esport són coses que donen un valor extra. Els càstigs, per exemple, de no vas a entrenar si no estudies, home, jo crec que tenen que estudiar, però tenen que entrenar, perquè al final els hi aporta uns valors molt importants. I això, a la gent que estem treballant, crec que ho saben de sobre, que tenen que saben perfectament que els jugadors és una forma de vida que no dic que els hi tregui d'altres coses, però sí que els hi dona uns valors diferents als que pot tenir algú que no practica esport o que no practiqui coses com l'art o com la música o com algú que realment li porti una disciplina. Jo crec que això és molt important, sobretot en nens que comencen, que són petitons, però molt important amb els nanos que estan ja en una categoria de 15, 16, 17, 18 anys, mantenir aquests jugadors al club és molt important, estan tots, o sigui, no perdem jugadors, que això és molt bo, és una cosa que m'agrada al club. Quan comencen de petits, continuen al club, sempre algú ho deixa, però hi ha una quantitat molt petita, la gent continua, i aquestes edats són les edats realment més complicades, quan comencen a tindre uns altres al·licients fora. A l'esport és una via importantíssima, és una forma de vida. Per això també els hi deixo molt clar, i ara em pregunten, oh, aneu molt bé a la Lliga, què guanyareu, què fareu, quin objectiu hi ha, guanyar la Lliga, entrar en play-off, fer la Copa... No, dic, els fins per mi no són els objectius. Els objectius són treballar, i si treballem aquesta setmana aconseguim l'objectiu d'aquesta setmana. A la setmana que ve doncs tenim un altre objectiu, continuar treballant. Uh-huh. El que anem guanyant són els premis que recollim per fer la feina. I amb això tot el club ha entrat molt bé amb aquesta filosofia, oblidant-se una mica dels èxits i de tal, que són coses que recolliràs si treballes, però està tothom posant-se a treballar, i això és molt bo. I ho fan tant jugadors com pares. Crec que està tothom molt vinculat. Uh-huh.
Imagino, Gonzalo, que en este caso esta forma revolucionaria de entrenar a los niños también será un poco una forma revolucionaria de hablar a veces con los padres. No sé si llegas a tener contacto con los padres.
Bueno, sí, estamos trabajando el cuerpo técnico en general, tanto en la comunicación dentro de pista como fuera de pista, con los padres también. Sí es cierto que con los niños no trabajamos aspectos cognitivos, pero no tan intensivos como con los más grandes. No hacemos evaluaciones ni nada que puedan afectar a su pensamiento de que lo hacen mal, digamos, sino que trabajamos dentro de pista con algo más recreativo, pero que trabaje también la cognición. Entonces no se ve tanto, los padres no lo ven tanto, y no tenemos tanta consulta de por qué hacemos tal o cual cosa. Con los más grandes sí pasa. Pero sí, la comunicación con los padres es fundamental para que también entiendan de que todo lo que se trabaja en pista y todo lo que tiene que ver con lo cognitivo, justamente haciendo base en eso, es importante también la estimulación en casa y no solamente que quede en el deporte.
Pues moltes gràcies a tres per haver vingut. Se'ns acaba el temps i ja saben que el temps en la ràdio és or. Xavi Chao, molt benvingut, director tècnic. Gonzalo, gracias por haber venido.
Muchas gracias.
Y como no, Víctor, Víctor, sí. Presidente, muchas gracias por haber venido.
Gracias a vosotros.
Soñado en cambiarte la cocina. Ahora es tu momento. En Big Mater Arbo encontrarás la cocina de tus sueños. Atención personalizada, 15 años de garantía, cocinas de gran calidad y financiación a tu medida. No esperes. Ahora es tu momento.
Big Mater Arbo, en Avenida Pío 12, 55, Villarreal.
¿T'agradaría tindre dents fixes y estètiques? Clínica Dental Joan Llop t'ofereix un nou somriure en tan sols 12 hores amb una garantia de 10 anys i compatible amb la teua economia, amb una intervenció de col·locació d'implants al matí i dents fixes a la vesprada. Demana la teua cita al 964-677439 i visita la Clínica Dental Joan Llop al carrer Santa Lucila 30 de la Vila Vella.
Joyería Lola Álvaro, joyas y relojes para él y para ella. Visite nuestra nueva tienda online donde encontrarán las últimas tendencias, el mejor producto, al mejor precio, sin perder la esencia y la tradición que la hacen única. www.lolaalvaro.com. En los momentos especiales, Joyería Lola Álvaro, calle Comunión 39 de Villarreal.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas, Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
Tanta fragilidad, algo quieres buscar con tu descaro. No gires sobre mí bailando. Hay una cosa que tú sabes. Cambiaste lo vulgar por algo extraño. Y si algo sale mal, no vengas a buscarme en tu pasado. No gires sobre mí bailando.
Miren, i després de que la setmana passada nosaltres els avançarem i s'ha que Fiscalia de la Comunitat Valenciana de volguera crear i s'ha figura de policia autonòmica per a poder revisar el que ocorreix dins de les residències de la tercera edat, nosaltres no se'ns ha enviat, no se'ns ha oblidat el tema. El tema de la situació a les residències. Perquè ens preocupa i molt. Avui ens hem posat en contacte amb el responsable de Castelló de Recova, Manuel García. I un dia més, els usuaris del centre Domus Villarreal continuen sense servei mèdic. Quasi un mes més en el qual, si hi ha una urgència mèdica, haurien d'acudir al centre de salut de Carinyena. A més de que n'hi ha molt poca vigilància des del centre i s'han denunciat com... els usuaris pateixen hurtos. Anem a sentir-lo.
Como venimos tuiteando en Twitter y en nuestras redes sociales, la residencia Domus Vi de Villarreal lleva 29 días sin servicio médico, sí de enfermería, pero no médico, y a día de hoy no sabemos cuándo vamos a tener médico. Es uno de los, las residencias deben de tener médico y es uno de, o servicio médico, y es uno de los requisitos que cuando ingresamos en las residencias pues solicitamos, porque nuestros familiares son personas mayores, la mayoría con múltiples patologías, entonces es necesaria una supervisión médica. Estamos sin médicos, eso no quiere decir que no estén atendidos, porque si hay alguna cosa, alguna patología, alguna enfermedad, alguna algo que pueda, que necesiten los los residentes, pues entonces, o bien sin el servicio médico, servicio de enfermería no está capacitado, pues se derivarían a los servicios de urgencias del Hospital de la Plana o de Cariñena, que es el ambulatorio que le toca. Pero en la residencia llevamos 29 días sin servicio médico y no sabemos cuándo vamos a tener. Cuando se pregunta, si nos informan, nos dicen que pronto, pero seguimos eso, casi un mes sin servicio médico. Se están presentando denuncias por vulneración de los contratos, porque cuando entramos o cuando ingresamos a nuestro familiar firmamos unos contratos y en ellos nos dicen que hay servicio médico. En estos momentos, pues eso, llevamos un mes sin servicio médico. Y pensamos que, como hemos dicho otras veces, que se están vulnerando los derechos de los residentes en servicios y en que no podamos entrar y no podamos visitarles.
Toldos y cerramientos. Mare Nostrum lanza una oferta en pérgolas bioclimáticas a un precio muy especial. Si estás pensando en instalar una pérgola bioclimática en el jardín de tu casa, en tu restaurante o en tu empresa, aprovecha esta ocasión. Hasta el 31 de octubre tienes un 20% de descuento en pérgolas bioclimáticas Brustor, en tres magníficos modelos. Llámanos al 964-534208 y te informamos sin compromiso. Toldos y cerramientos Mare Nostrum. Más de 28 años en el sector de la protección solar. Mejoramos tu espacio.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock. Exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Villarreal.
Ja està ací la Fira d'Onda. Torna la festa al carrer amb tota l'emoció. Del 21 al 30 d'octubre, gaudeix dels encierros de Ferris, dels concerts de Lori Meyer, Malú i Robert, d'espectacles infantils, teatres, màgia, música al carrer i de la millor gastronomia. Consulta tota la programació en www.onda.es. Ajuntament d'Onda.
Agricultor, sin esfuerzo ni sudor, solo apretar.
Ahora llévese por 290 euros masiva mochila de pulverizar con batería de litio y tijera de podar. Distribuido por Agromaestrat. Teléfono 964-32-2041. Borriol. Agricultor, sin esfuerzo ni sudor y seguramente lo mejor.
Siri, ¿cuál es el teléfono de Marza Volkswagen?
Llevan más de 100 años en Castellón y no sabes el teléfono.
Por eso estás tú, ¿no?
Sí, claro. Solo soy un bot. No soy un referente en el sector automovilístico ni un fascinante coche eléctrico.
¿Vamos a tener una crisis?
Pues como todas las parejas.
Yo solo quería el teléfono de Marza, ¿eh?
Mejor pasa por la avenida El Airón 60 en la ciudad del transporte o entra en la web marza.es.
Venga, me compro un eléctrico en Marza y te llevo de paseo.
Si vas a Marza, me quedo más tranquila.
Grupo Cooperativo Cajamar pone a disposición de empresas y autónomos la plataforma de ayudas públicas para informarte, gestionar y financiarte cualquier ayuda de los fondos de recuperación europeos Next Generation. Infórmate en nuestra web o nuestras oficinas. Grupo Cooperativo Cajamar. Distintos desde siempre.
En Caixa Rural Villarreal te resolveremos tus dudas.
En Apunt volem que sentes la teua terra viva i que ens acompanyes fins a una alqueria blanca, que pugues entrar a la cuina de Morera i escoltar un sincer bona vesprada. Volem que conegues altres països amb valencians al món, però també contar-te tot el que passa matí, migdia i nit als informatius. Tenim tot un ventall de programes en què la província de Castelló és protagonista. Suma't a la teua tele. Amb la col·laboració del Col·legi d'Administradores de Finques València-Castellón. Apunt, la veu de tots.
I ara tenim amb nosaltres a Joan Navarro. Ell és el president del Club Esportiu Bàsquet Vila-real. Bon dia.
Bon dia, Susana.
Mire, els cursos deportius no són iguals que...
No, no són iguals, però són pareguts.
Pareguts.
Els cursos escolars.
A mi m'agradaria que me fera una valoració de en este moment el Club Esportiu Bàsquet Vila-real, com se troba des de que se reprèn de nou esta activitat així en la població de Vila-real.
Bueno, no és que se reprenguera l'activitat, disculpa, però simplement va haver un canvi de directiva fa ara 4 anys. Bueno, enguany és la cinquena temporada que estem al front del club. Uh-huh. I bueno, vam agarrar, quan es feien càrrec, era un club que pues, tenien pocs xiquets, tenien pocs equips i tal. I uh-huh. Bueno, estem parlant que potser podíem tenir uns 60 jugadors aproximadament. I enguany, a data d'avui, tenim inscrits ja 170 jugadors, lo qual pues suposa gairebé triplicar el número de jugadors que n'hi havia en el seu moment, no? Uh-huh. Partim de que en l'actualitat tenim totes les categories com a mínim doblades, és a dir, dos equips per la categoria, i en algunes d'elles, com pot ser en alevins i en cadets, tenim tres equips. Bueno, senyors també tenim tres equips, no? Això fa que es permeta treballar una major adequació del treball per als xiquets, no? El fet de que pots distribuir a xiquets per edats o per nivells, etc., fa que la feina que facis en ells siga sempre més adient a la seva capacitat actual, sobretot, no? Perquè els xiquets evolucionen moltíssim i en 2 mesos poden canviar i poden, pues un xiquet que ara pues, li costa més, o millor d'ací 2 mesos pues, està una miqueta més ficat i agarra més conceptes i ho pot fer millor, no? I bueno, evidentment, sempre oberts a que puguen canviar de grup. I això, la veritat que molt contents, perquè ara fa també, a principi d'octubre, hem reprès l'activitat del baby bàsquet, que tots els anys fem, els dissabtes per matí. És una activitat de psicomotricitat per a xiquets entre 3 i 6 anys, uh-huh. que la desenvolupem els dissabtes per al matí de 10 i mitja a 12 al Col·legi Públic Pasqual Nàcher. Ahí tenim pues, un parell d'entrenadors que s'encarreguen d'ells i bàsicament és una activitat destinada a que els xiquets ho passen bé, que se divertisquen, i l'excusa del bàsquet és simplement pues, perquè n'hi ha un valor i n'hi ha unes cistelles, però el que pretenem és que els xiquets milloren la seva psicomotricitat a base d'un esport com el bàsquet que t'ofereix pues, una àmplia gamma d'exercicis, no? Perquè treballes carrera, braços, cames, corres avant, arrere, laterals, coordines el salt, coordines el tir. Creiem que és un esport molt complet per a que sí que se millora la seva psicomotricitat.
Claro, un esport així en una ciutat on l'esport estrella, uh-huh. diguem, és el futbol.
Sí, és algo que costa lluitar contra això, no? Perquè, bueno, en guany ha aparegut un altre club de futbol, a Vila-real, que també desitgem que es vagi molt bé. Però, bueno, sí que és cert que el bàsquet pues, és un esport encara minoritari a la nostra ciutat, no? No així en altres ciutats, que és l'esport majoritari. Però, tot i això, jo crec que estem creixent, estem, tots els equips van pujant de categoria cada any, hem assolit ja d'una manera estable tindre tots els equips en un segon nivell, algun d'ells ja el tenim en primer nivell també en guany, com és l'Aleví. Uh-huh. I bueno, el primer equip pues, va pujar a EVA fa un parell de temporades i en l'actualitat, després de les 2 primeres jornades, som co-líders empatats en altres jugadors, en altres equips del nivell del Refitel Llíria, no? Que és un històric del bàsquet nacional. Per tant, pues, molt contents de conforme estàs començant la temporada i conforme van evolucionant tots els números.
Si parlem del bàsquet d'este club, parlem de que a més del bàsquet tenen activitats anuals, és a dir, durant tot l'any fan uh-huh. activitats d'alguna manera per crear equip entre els, per fer...
Sí, a veure, nosaltres estem especialment satisfets, orgullosos i inclús si m'apures de lo que és el Natu Bàsquet. Va ser un projecte que se va iniciar juntament en la nova junta directiva fa uns anys, una idea inicial d'un parell de pares, de Julián Muñoz i de Paco Madueño, que eren una miqueta els impulsors de la idea esta de fer un campus en el que mesclares el bàsquet i la natura, i la van tirar endavant, i la veritat que estem supercontents de conforme va evolucionant, no? Estem parlant que un primer any vam tindre apenes 39 o 40 xiquets, el segon any que el van fer va ser l'estiu passat, no l'altre, després de la pandèmia, vam tindre 34 o 35 xiquets, i aquest estiu passat pues, ne vam tindre 53, i perquè vam tancar inscripcions, no? Bueno, això fa que els xiquets passen una setmana de convivència, que vinguin xiquets d'altres clubs, enguany també han vingut xiquetes, i bueno, és una setmana de convivència entre xiquets i xiquets i entrenadors, entre els propis entrenadors, que és una setmana molt especial en la que tots els que participen en el NatuBàsquet, pues, n'hi ha gent que renuncia a vacances en altres parts de l'estiu i per sacrificar, no? El fet de poder estar en este campus, perquè també s'ho passen bé, no? I això, pues, és algo que bueno, que és el que busquem en això, no? Que s'ho passen bé els xiquets i també els entrenadors.
Per Nadal n'hi ha previst alguna activitat?
A hores d'ara és complicat que puguem preparar res de cara a Nadal, entre altres coses perquè, bueno, les instal·lacions són les que són, i ja sigui a Vila-real, en Nadal i en Pasqua, pues, el club femení ja té més anys de fer el campus de Nadal i de Pasqua, i nosaltres, pues, no volem pues, organitzar algo que pugui també causar un perjudici, perquè al final que se partissin els xiquets cap ací i cap allà, i, bueno, i a més, pues, el que te comente, una falta d'instal·lacions que, bueno, venim arrastant des de fa un temps, que ens afecta a tots els clubs, però, bueno, a nosaltres especialment, no? Sí que estem preparant alguna coseta de cara a l'estiu, però, bueno, ja ho anunciarem en temps, perquè encara està en Volkers, no? Que se diu la preparació, però, bueno, crec que pot ser un tema interessant el que tinguem de cara al mes de maig o principi de juny, que ja anirem informant.
Parlava antes del bàsquet, el baby bàsquet, no? El baby bàsquet.
Sí, baby bàsquet.
Que és per a xiquets d'entre 3 i 6 anys. Els xiquets menuts que arriben per primera volta i prenen contacte en el que és el bàsquet, les primeres reaccions o les reaccions més normals dins d'aquest...
A veure, doncs és igual que qualsevol xiquet que es comença una activitat nova, no? Venen, es deixen els pares, els avis, qui siguen, i pues, primer és que són més espavilats, però en seguida se n'entren els entrenadors i és que es costa més, pues, com qualsevol activitat. Però sí que és cert que n'hi ha que donar els temps, i ara que van coneixent els altres xiquets, van coneixent els entrenadors, van enganxant-se a l'activitat, pues fa que els xiquets vinguin molt a gust. O sea, estem parlant de que a dia d'avui tenim, crec que són 8 xiquets, que dius, ostres, són poquets. Bueno, per a nosaltres són un muntó, perquè és una activitat que no és massa coneguda i que, bueno, pues lo que parlàvem abans, no? Els pares i les mares i els avis, pues, que te'n dicen, pues aportarà, siga motricitat, pues, d'altres clubs que n'hi ha a Vila-real, perquè així lo que prima és el futbol, i si no n'hi ha futbol, pues no res més. I jo crec que és aquesta falta de coneixement i aquesta falta d'apostar per altres esports, no? N'hi ha molts xiquets que juguen a futbol perquè els pares han volgut portar-los a jugar a futbol, i també n'hi ha altres que venen a jugar a bàsquet perquè els pares els han portat, no? Però moltes vegades no deixem triar els xiquets el que volen fer, i d'ahir que des de fa ja, pues, crec que aquesta és la quarta vegada que anem a tots els col·les de Vila-real, juntament amb el Vila-real Bàsquet Club femení, en el que apropem el bàsquet a les escoles, oferim activitats gratuïtes a tots els col·legis al llarg del mes de setembre i octubre, i després repetim el mes de maig, i això fa que n'hi hagi molts xiquets que no coneixien que n'hi havia bàsquet, o que n'hi ha clubs de bàsquet a Vila-real, i sempre apareix algun xiquet que li agrada l'activitat, que vol provar, i que al final és una manera de donar a conèixer el nostre esport d'entre l'alumnat, no? I això és algo que trobem a faltar, que se faci o que se treballi millor des de dins dels propis centres educatius, no? Sense ficar ningú reparo a lo que se fa allí, no? Però clar, fan un tipus d'activitat física que no està tan vinculada a esports en concret. Sí que és cert que estos darrers anys en totes les escoles es comencen a portar esports més minoritaris, que no siguin futbol, i estan fent un esforç perquè altres esports siguin coneguts i arriben als xiquets, no? I els agraïm a tots els mestres i a totes les direccions d'escolatges que ens obliguen les portes per a poder fer aquesta activitat.
Joan Navarro, president del Club Esportiu Bàsquet Vila-real, moltes gràcies per haver estat ací.
A vosaltres.
Marbres Bosquet es especialista en la elaboración de bancadas de cocina, baños, escaleras, fachadas y lápidas. 50 años de experiencia les avalan. Marbres Bosquet, Camí Bechi 10, Vila-real.
Carnicería El Conchel, Benipala de Alagüeña, panceta al punto de sal, embutidos con denominación de origen, fiambre sin gluten y las mejores carnes. Ahora también de caballo. Haz tus encargos en el 622 30 28 49 o en calle Ermita 44 de Vila-real. En Carnicería El Conchel, el sabor de la Mancha.
Nuevas instalaciones FIH Fitness en Avenida Arcadi García Sanz 25, frente a Porcelanosa. Nunca cuidar tu cuerpo fue tan fácil. Todo el equipo fitness que necesitas, tanto para particulares como profesionales, a un precio asequible y con asistencia técnica postventa. Productos españoles de fabricación local. Ven a visitarnos y aprovecha nuestra oferta de apertura. Bicicleta de ciclo indoor modelo MacBike por tan solo 499 euros hasta fin de existencias. No pierdas esta oportunidad. ¡Te esperamos! Oferta disponible en nuestra tienda online fihfitness.com, donde también puedes visitar nuestra sección de ocasión. Para más información sobre nuestros servicios, visita nuestra web fihfitness.com.
Decirte las palabras adecuadas. No quiero seguir haciéndote sentir así. Estaba perdido en un mar de dudas y tan superado por todos los lados.
Y ahora tenemos los altres al fil telefònic a la alcaldesa d'Oropesa, Araceli de Moya. Buenos días.
Hola, muy buenos días a todos.
Y en el estudio tenemos con nosotros a Juan Carda. Él es el director de la Cátedra de Innovación Cerámica de la ciudad de Villarreal. Buenos días, Juan.
Buenos días, ¿cómo estamos?
Araceli, la alcaldesa, no ha podido venir. Bueno, también hemos tenido noticias de que ha caído un árbol hoy en Oropesa. ¿Es así, no, alcaldesa?
Sí, sí, bueno, está lloviendo mucho además y, en fin, pues hay que estar por aquí para estar pendiente un poquito de lo que pueda pasar. Esperemos que la lluvia caiga de forma suave y constante, pero que no nos haga más daño.
Se ha cebado especialmente la plana alta y está cayendo bien. Pero bueno, hoy vamos a hablar de esa interesante iniciativa que es la Focus PyME.
Exacto. Tenemos el focus territorial, pero además este año vamos a realizar en el mismo día, en el mismo espacio y alargando la jornada hasta las 6 de la tarde, la feria científica y tecnológica que, bueno, cada año intentamos que el sector secundario, el sector industrial, pero sobre todo la investigación y la innovación vengan a Oropesa. El año pasado pudimos contar con Juan Carda, que tienes ahí en el estudio, para la realización de la Feria Destaca en Ruta, y este año pues tenemos esta Feria Científica y Tecnológica que él te podrá explicar mejor y que, bueno, contamos con su estimable colaboración para sacarla adelante.
Eso será el 20 de octubre, tendrán una jornada científica y como un acto de antesala de la Feria Destaca, tendrán, como bien usted ha dicho a Juan Carda, que participará en el acto, ¿no?
Así es, en colaboración con el CEI de Castellón vamos a preparar esta jornada científica. El CEI lo va a centralizar, como ha dicho muy bien, y saludo, aprovecho para saludar a la estimable alcaldesa, doña Araceli de Moya, en que se realizará el Focus PyME territorial. Es oportuno porque, como todos sabemos, la ciudad de Oropesa del Mar ha sido distinguida en el tema de lo que es ciudad de la innovación, uh-huh, de la ciencia y la innovación. Entonces, nosotros hemos creído conveniente preparar una jornada científica que a la vez sea un poco de anuncio de esa antesala de la Feria Destaca grande que vamos a hacer este año en la ciudad de Villarreal los próximos 16, 17 y 18 de noviembre. Y ahí hemos diseñado junto con el CEI, una jornada donde se van a debatir temáticas en base a un tronco. Ese tronco, esa troncalidad, la innovación. Una innovación que se ha convertido hoy en día como una forma de resaltar, un factor clave para resaltar y mejorar la competitividad, la renovación y favorecer el crecimiento económico territorial. En una zona en la cual la economía, en el caso de Oropesa al Mar, y ocurre con muchas ciudades costeras, cuya economía hoy por hoy se sustenta mucho en la economía temporal, de mucha temporalidad, uh-huh, por el turismo, ¿no? Uh-huh. Mucha gente en verano, mucha actividad comercial en verano, y en cambio decae tremendamente en invierno. Y ser también una forma y oportunidad de presentar el proyecto estrella que estamos llevando con Oropesa del Mar y en colaboración al Pacto Económico Territorial, irradia a las 10, a los 10 municipios de la plana, lo que llamamos la plana norte, tanto uh-huh. costera como uh-huh. el interior, incluido el aeropuerto. Y ahí sería el momento de presentar el Centro Territorial de Innovación como una especie de germen de nuclear ahí empresas en base al campo de la innovación, empresas tipo startup, y que vayan ayudándonos a dinamizar esa economía de una manera ya más permanente.
Alcaldesa, yo supongo que está totalmente de acuerdo con lo que acaba de explicarnos Juan Carda, ¿no?
Claro, por supuesto. Es cierto que el Focus Territorial va a ser un encuentro muy importante de empresas que trabajan sobre todo en el territorio y con aspectos relacionados con la sostenibilidad y la innovación. Ahí tenemos una gran colaboración con el CEI, que es quien organiza este Focus Territorial, y bueno, el complemento de la feria científica y tecnológica es como ha anunciado Juan. Tenemos el premio, la distinción, que municipio por la ciencia y la innovación, que prácticamente tiene el 1% solamente de los municipios de todo el territorio nacional. Estamos hablando de 80 municipios de más de 8.000 municipios que conforman toda la estructura de gobierno nacional, y bueno, es una satisfacción, desde luego. Hay mucho trabajo detrás de muchas personas, de un gran equipo, a través de la Agencia de Empleo y Desarrollo Local de Oropesa, la Técnico, también los colaboradores, en este caso la Cátedra, que dirige Juan Carda, y organismos como puede ser la Cámara de Comercio o el CEI, en este caso, ¿no? Para este Focus Territorial, pues tiene toda la relevancia en la organización, junto con Juan, que bueno, pues llevará a buen puerto lo que es esa feria científica y tecnológica. Por supuesto, nosotros vamos a seguir trabajando en esa línea, creemos en esa importancia de valorar las sinergias que se crean cuando en un encuentro confluyen empresas de diferentes ámbitos, pero con características comunes, como es esa de trabajar sobre todo la innovación como un aspecto de diferenciación de productos y servicios de otras empresas, ¿no?, en el mercado. Es una oportunidad de negocio. Creo que Oropesa debe romper esa estacionalidad. Ese motor económico que es el turismo es el principal, el más importante, pero yo considero que debemos abrir el abanico de opciones e incorporar pues esas empresas de base científica tecnológica para que se asienten en Oropesa, para atraer talento, y para ello pues hay que sembrar, y el hacer el Focus Territorial el 20 de octubre o la Feria Científica y Tecnológica es sembrar. También es sembrar porque tiene una connotación también divulgativa y de formación para jóvenes y para infantil, incluso primaria y secundaria, porque hay que ofrecerles otros modelos laborales y otras salidas profesionales a los jóvenes, ¿no?, que se plantean dirigir sus pasos profesionales, y hay que enseñarles, hay que darles ejemplos, que además de la hostelería, que está súper bien, pues tenemos también que abrir todas esas oportunidades diferentes para que Oropesa crezca y sobre todo tenga un empleo, una estabilidad a lo largo de todo el año, una población estable y todo lo que ello conlleva, que al final es riqueza para todo el municipio y puestos de trabajo. La distinción que nos han otorgado desde el Ministerio de Innovación, que recibimos la distinción, bueno, el nombramiento en junio, se hará la entrega del galardón en la isla de Gran Canaria, el 8-9 de noviembre, y si las circunstancias lo permiten, pues iré en persona a recogerlo, porque creo que es una de las iniciativas o distinciones más relevantes que en esta legislatura vamos a poder recibir como municipio.
Uh-huh. En este caso, a mí también hay algo que me ha llamado la atención, y es este proyecto que están poniendo en marcha a esos 6 emprendedores que van a ayudar a desarrollar una idea de negocio, un negocio o un negocio con idea. Es que también me llama mucho la atención, son 6 también las que, en colaboración con el Centro Europeo de Empresas e Innovación, van a ser de los proyectos que se presenten antes del 21 de octubre. Eso también es una muy buena iniciativa, ¿eh?
Sí, exacto, gracias. Ayer realizamos la rueda de prensa aquí en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Oropesa del Mar. El profesor Carda también tuvo a bien venir, y a lo cual le agradezco públicamente que estuviera entre nosotros. Y sí, es un programa que llamamos Oropesa Impulsa, que realizamos también con el CEI, y ahí, pues, de todas las candidaturas que se presentan, de emprendedores o empresas ya constituidas, pero recientes, con menos de 2 años de antigüedad, lo que se hace es aplicando unos criterios, ¿no?, de viabilidad económica del negocio, territorialidad, o sea, que estén pensados para ubicarse en nuestro municipio,
claro,
y alguna otra cuestión que valora el CEI. Pues lo que se hace es elegir esas 6 empresas o emprendedores que quieren montar un negocio y es acompañarles ahí desde formación en grupos a tutorización y seguimiento individualizado. Y una de las cosas que más me gustan, que lo llaman el mentoring, todo tiene su término en inglés, pero básicamente es ese acompañamiento y esos consejos que van a dar otras empresas ya ubicadas en Oropesa, con cierta trayectoria, y que por su experiencia van a poder aconsejar, ¿no?, a estas personas que empiezan, para decirles, mira, esta idea bien, pero dale esta otra forma, o busca esta diferenciación, o aplica esta estrategia, etcétera. Y pensamos que en tus primeros pasos, que alguien que sabe te pueda ayudar y guiar y sea otra empresa del territorio, nos parece lo más interesante, y creo que va a ayudar a que aumenten las posibilidades de que esas 6 empresas o emprendedores que quieren poner en marcha una idea de negocio tengan muchas más posibilidades de consolidar después su empresa y tener resultados, ¿no?, y beneficios económicos, que es lo que yo quiero, que emprendan, pero además que les vaya bien, por supuesto.
Será el 28 de octubre cuando el Ayuntamiento anunciará estos 6 proyectos escogidos, por lo tanto tendremos tiempo de hablar de eso. Ahora quiero que volvamos al 20 de octubre porque también Juan Carda será moderador de una mesa, ¿no?
Efectivamente, bueno, y participante también en la mesa introductoria sobre oportunidades de innovación en las economías actuales, junto con la propia alcaldesa. Seremos ambos dos los ponentes en esta mesa. Y efectivamente hemos organizado y moderamos una mesa express, que se denominan así, sobre nuevos materiales, energías y economía circular, conceptos con máxima actualidad y máxima importancia, ¿no? Y vamos a contar en ponentes de la talla científica, tan importantes como la catedrática en el Departamento de Química Inorgánica, de la profesora Eloisa Cordoncillo, gran experta en el campo de los materiales cerámicos, en propiedades, desarrollo de propiedades con ellos. También con la doctora, prestigiosa doctora María Jesús Vicent, que es la jefa del Laboratorio de Terapéutica de Polímeros, y coordinadora del área de terapias avanzadas en el Centro de Investigación Príncipe Felipe de Valencia. Y de la parte industrial, pues nos acompañarán don Luis Guaita, que es el jefe de I+D+I en el Keraben Grupo, y también de don José Rivera, que es CEO de la industria Invesplasma, una industria totalmente novedosa en cuanto a tecnologías muy avanzadas como es el plasma y el láser, ¿no? Y esta la voy a moderar yo. Pero no solamente eso, sino que también hemos querido desarrollar unos talleres divulgativos para los más peques. Entonces van a participar los centros escolares, están invitados todos los centros escolares de Oropesa del Mar, junto con el centro de secundaria y bachillerato de allí. Con lo cual, pues va a ser una jornada muy compacta, donde el tema estrella, como he dicho al principio, va a ser la innovación y el atractivo para crear empresas en ese ámbito, en el ámbito de la innovación.
Pues estaremos muy pendientes de todo lo que ocurrirá ese día 20. Espero que nos vengan a contar esas novedades. A mí, si algo me parece ideal, es que los más pequeños aprendan que el futuro está en la innovación. Esto es una muy buena iniciativa, ¿eh?
Claro, y creo que esa es la batalla que debemos de hacer, ¿no? De pelear.
Están obligados,
En que los más jóvenes entiendan que hay áreas deportivas fundamentales para nuestra salud, pero también las áreas sociales como un foco de cultura y después las áreas científicas y tecnológicas tan necesarias para nuestra supervivencia. Hablamos de una cosa tan seria como es la supervivencia de la humanidad. Estamos viendo la carestía de muchos recursos. Hoy ha llovido, pero sabemos que tenemos una escasez de agua, no a nivel regional ni a nivel nacional, a nivel europeo y a nivel mundial. El agua va a ser la fuente principal de conflictos. No serán ni el gas ni va a ser el petróleo, va a ser el agua y los recursos naturales, ¿no? que van escaseando. Sabemos todos hoy en día que para cualquier dispositivo se necesita disponer de un chip, y esos chips los tenemos que comprar fuera y estamos sujetos a que nos los vendan, ¿no? ¿Y quién controla eso, ¿no? Esa tecnología nos hace falta.
Alcaldesa, cuando oímos a Juan Cardá, yo creo que todo el mundo se para y presta atención.
Claro.
Es un referente, vale. Es un referente.
Más nos vale, es una persona muy inteligente, muy muy letrada, y la verdad es que cuando los técnicos y los científicos, en este caso, hablan, pues al menos merecen ese respeto de ser escuchados y, si es posible, reflexionar y analizar, ¿no?, aquello que nos dicen. Además, personalmente comparto lo que él acaba de decir, ¿no?, que si tenemos una posibilidad, yo evidentemente pensando en Oropesa, ¿no?, en Oropesa del Mar, una oportunidad de salir adelante, de seguir creciendo, pues tenemos que apostar por eso, por el trabajo en equipo, evidentemente las sinergias, la sostenibilidad, pero sobre todo innovar, porque innovar es abrir nuevos caminos, es avanzar, es encontrar, por ejemplo, talento que acuda a nuestro municipio y luego que diseñe o que investigue, pero que avance, ¿no?, que permita a la sociedad avanzar, y que eso esté relacionado con nuestro municipio, pues es un orgullo, una satisfacción para todos. Y además ponemos nuestro granito de arena, claro, a la sociedad.
En este caso, Araceli, usted es la alcaldesa de Oropesa y es obligación, o al menos lo tendrían que tener como una prioridad los políticos, que pueden decidir lo que se hace en cada población, tomar la decisión más acertada. No la más cómoda, sino la más acertada.
Exacto.
Sí, gracias por habernos atendido.
Te quería comentar que sí. Estás invitada, por supuesto. Estáis vuestra cadena invitados aquí el día 20 de octubre, si queréis seguir en directo en todo. Aquí tendréis un set para que podáis estar cómodos y retransmitir si así lo consideráis.
Muchas gracias, alcaldesa.
Muy bien, gracias a vosotros.
Juan Cardá, gràcies per haver estat així i per parlar-nos sempre d'allò que tenim que anar fent en el nostre món.
Moltes gràcies, Susana, i sabeu sempre que me teniu a la vostra disposició. És un plaer.
Una abraçada.
Lo siento. Ayer vi el miedo en tus ojos y tuve que rendirme. No pude decir lo que sé que de decir ayer. Volví a ser un cobarde. No existen las palabras adecuadas. Y en el último momento tuve que echarme atrás. Estaba perdido en un mar de dudas. Y tan superado por todos los lados. Quería morirme, quería escaparme. Querría quererte como tú te mereces.
Fira d'Antiguitats al Centre de Congressos, Fires i Trobades de Vila-real. Els dies 15 i 16 d'octubre, de 10 del matí a 8 i mitja de la vesprada. Els objectes que busques dels teus avantpassats, records de la infantesa, eines de treball i molt més ho trobaràs a la Fira d'Antiguitats i Brocanters. Els dies 15 i 16 d'octubre al Centre de Congressos, Fires i Trobades de Vila-real.
Ruta de la Tapa a Vila Real. Fins el 23 d'octubre, tasta les millors tapes de la província a Bir Bar Espai Gastronòmic, Bocateria Lluïsos, Bonica Tascabar, Boncata, Ca Esteve, El Caldero Rojo, El Cortijo, El Estrelle, La Rosca, Pantomima Tapes i Brases, Parrilla Argentina El Gaucho, Pico de Gallo, Restaurant El Casino, Restaurant Bàrbaro i Tejemaneje Bar. 14a Ruta de la Tapa. Vila Real avança en turisme.
En Grues Tomàs estem especialitzats en treballs de xicoteta i gran envergadura. Servei de grua 24 hores, transports especials i plataformes aèries. Amb les úniques grues de celosia de la Comunitat Valenciana. I amb un repte apassionant, donant-lo tot amb el Villarreal Club de Futbol en les obres al nou Estadi de la Ceràmica. Fes-ne cas. Confia en Grues Tomàs.
Great Little People llega a Vila Real, de la mano de Adlingua Idiomas, la metodología innovadora de inglés especializada en niños desde un año, donde aprenden jugando en la etapa más importante y continúan desde casa con los proyectos digitales y app educativa. Grupos reducidos y organizados por edades, con profesorado formado en educación infantil y certificado en la metodología. No te quedes sin plaza y reserva ya una clase gratis en septiembre, llamando a Adlingua 601-382-251. En la calle Sicilia 7, Vila Real. Ven a conocernos a Lingua Idiomas con la metodología Great Little People.
McCafé es tu espacio en McDonald's. Es tu momento para tener una conversación cara a cara, sin pantallas ni audio. Disfruta de un café de calidad, sostenible y recién molido. Acompáñalo con nuestros croissants y cookies recién horneadas o con nuestros bocadillos de tortilla o jamón. Y comienza el día de la mejor manera posible. McDonald's, Castellón y Vila Real.
Sabrera Agroquímics, 40 años dedicada a la distribución y venta de productos fitosanitarios. Servicio a fincas y tratamiento con turbo. Sabrera Agroquímics, una empresa que trata y cuida sus campos. Distribuidor oficial de Bayer CropScience y Sipcam Iberia. Sabrera Agroquímics, 4 décadas a su servicio, los encontrará en la calle Borriol 82 de Vila Real.
A Estudi Tecles les entusiasma formar. Por eso, generación tras generación siguen confiando en ellos. No lo dudes y acude a realizar tu inscripción. La puedes hacer en sus instalaciones en la calle Molino 11 de Vila Real, en su web www.estuditecles.com o llamando al 655-893-564.
Com bé els anunciàvem al principi del programa, anem a parlar de les festes del Pilar, que són del 8 al 16 d'octubre. En Vila Real, en el barri del Pilar, està organitzat per l'Associació de Veïns del Barri del Pilar i també per l'Ajuntament de Vila Real, la Regidoria de Festes, Participació Ciutadana, Joventut i Economia. Tenim a Joaquim Bartoll amb nosaltres, ell és el president de l'associació. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Joaquim, està caent una? Què ha passat este matí?
Este matí i a nit. A nit ja estàvem fent la xulla, també.
Vaja.
A nit estàvem la xulla, doncs teníem allí diversos representants.
Totes les fogueres fetes.
Sí, la foguera gran. Bueno, mos va donar temps a coure la, a torrar la carn i les llonganisses, botifarres...
O sigui, que el temps va respectar justet sí, per torrar.
Hasta el cafè.
Ui?
Hasta el cafè. I allí estaven els regidors de tots els grups polítics del seu poble. I
tota la corporació municipal en pleno. L'alcalde també va anar.
Va anar, sí, sí, també.
Representació de cada grup polític.
Exactament, sí. I hasta el cafè, pues, mos va respectar. Sobretot estava ballida, estava un poc així.
Estàvem dient, caurà?
Perquè pegàvem els llamps també.
No, no, a més tot el món estàvem veient els llamps que pegaven, els que no vivim a Vila-real també, i pensàvem, claro, el barri del Pilar, que és un dels barris més grans de Vila-real,
sí, sí, sí.
On se fa festa com en un, la festa d'un poble.
Sí. Pues, pues me'l va respectar i després pues, pues, vas començar a ploure. També tinc que dir que la gent, inclús els mateixos regidors, van col·laborar en alçar les caïres, les taules, a replegar tots els trastos que n'hi ha per allí, beguda i tot això, i va ser pues, magnífic. Vull dir jo que sí, va ser una col·laboració de categoria, que tots van col·laborar. En un moment van ficar les caïres als contenidors que porten les taules i les caires de categoria.
Al final, quan ocorreixen aquestes coses, en vez de deslluir-lo, el que fa és que es divertim més, no?
Sí, 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 perquè a nit mateixa, tard, nosaltres portàvem una discomòbil i resulta que el xicot este que portava discomòbil va ficar un toldo. I, claro, mentre estava plovant no podia llevar el toldo.
Claro.
Para desmontar tot l'equip de música que portava, perquè si se banyava d'això. Al final vam quedar d'acord de mantindre nosaltres el toldo en els 4, 5 o 6 que érem allí.
I ell anar desmuntant-lo.
I ell anar desmuntant-lo. I allí pues, ara era cachondeo perquè quan el toldo feia una bassa i caia la bassa per costat. I va ser,
veu?
Va
com aquestes coses són divertides.
Sí, divertir.
Perquè este matí a les 9 i mitja del matí vostès tenien i se almorzar de pa i porta en la calle Mare de Déu del Pilar davant de l'associació. Què ha passat?
Sí, per una casa igual. Una cosa igual. En el que passa que ahir mos ha pillat ja menjant.
De ple, no?
Sí, ahir mos ha pillat de ple. Bueno, pues no, però hem vist una negro que venia d'allà de Castelló.
I aguantant.
Però quan ha plegat la negro has començat
o sigui, que tenien la taula para i dient, vos aguanta, que l'almorzar és
no,
el principal.
I han tingut que fer-lo dins de la seu de l'associació, pues, com no és tan gran, pues, drets...
Sí, han fet el que se dia antes un de pie,
pues sí, van ficar tot el que han pogut entrar, que per cert, com està plovent encara estan les caïres, les taules ens han deixat les aigües, però sí, una miqueta i podem ficar els contenedors.
Claro, però con això tot és de metal, no passa res, no?
No, no, és de plàstic, tot és de plàstic.
Ah, bueno, també, no passa res.
Són caïres de plàstic i no passa res.
S'han deixat les cadires i la taula, però el menjar, lògicament, el tenien dins i ha fet el de pie.
Sí.
El pa i porta de pie.
Exactament, sí.
Avui a les 5 de la vespre tenen ixa missa de difunts del barri, no?
Sí, la fem allí a la capella del Pilar tots els anys. Menys l'any passat i l'altre, que per culpa de la
pandèmia.
La pandèmia la van fer al Sant Pasqual.
El cas és que jo no sé si en la gent que va tindran prou d'espai dins de la capella, no?
Com és a les 5 de la vespre, molta gent està treballant.
Ah, clar, sí, és veritat. Està
treballant i se fa l'estrany. També n'hi ha que... Per tant, a les 5 de la vespre, pues sí, ve gent, però no s'ampli del tot. Sí que s'ampli en la capella, perquè és xicoteta, i ens toca ficar caires al carrer. Ara, com l'any passat, la vam fer la missa allí, el mateix mossèn Sant Javier, el cura de la parròquia de l'Acció Prestal, diu, per què no la feu al carrer? I així ja fora del problema que estan tots estava el Covid, encantava.
Sí.
Diu, oi, també és una bona solució, per tant, tots la mascareta la van fer al carrer i va tindre èxit. I a millor, millor no, ja està segur de que la farem al carrer, perquè així és que els que estan dins i els que estan fora, pues, no sé, a mi em dona la sensació consistent.
Són dues estàncies distintes.
Sí.
I si estan tots al carrer, pues, com que te li dona... a l'acte més, diguem, més unitat, no? Són tots i tots col·laboren en lo mateix. I ara sí se farà la ofrena de flors.
Sí, pues tenia una mateixa ofrena que no sé com l'oratge mor s'ho respondrà.
Nosaltres diem el que està previst fer.
Exactament, sí.
I la gent que tinga aquesta idea de portar-li la Mare del Pilar i ses flors,
sí, sí.
I en principi, perquè clar, a les 9 de la nit també tindrem aquesta discomòbil que tindrem que estar aguantant-los el toldo.
Sí, també tindrem això.
I és el mateix xic?
No, me parece que han cambiado el orden, y me parece que están en un dúo.
No, jo me referís perquè si és el de nit...
Va donar la causalitat que mos contava. Diu, m'estic carregant totes les plogudes. Com és això? Diu, l'altra nit, no sé si va ser el dissabte o algo, diu que va anar a Artana. I en Artana ha sigut que va caure la
Mundial, no?
La Mundial.
Doncs pues esta nit respectarà i el Dúl els deixarà. Bueno, esta nit que sapien que en el barri del Pilar tindran discomòbil, val? I la idea és... I l'associació posarà taula, sí, i cadires.
Cadires i beguda i servilletes.
Mire, vol que li conte una anècdota de gent, sí, que en parla? Bueno, resulta que, clar, la nova generació que entra al barri del Pilar li pregunta als veïns, quan veuen, ei, que n'hi ha cadireta? Diu, sí, sí, nosaltres anem a l'associació i paguem i participem de tot el que es fa, i és una quantitat simbòlica.
Sí, la quantitat és de 15 euros l'any per família.
Ojo!
No és per individu, és per família.
I tenen pa i porta, actuacions...
Però és que a part d'això, perquè resulta que com els festeros no existissin, no s'ho van deixar, pues ho va agarrar part l'associació. I el que n'hi ha que comprendre és que per l'associació estan les festes. No les festes per l'associació, sinó que l'associació... és la que fa les festes.
És la que manté, la que continua.
Exactament. La festa. Perquè si algun dia diguem, bueno, pues no paguem, o no sé, deixaríem de fer festa perquè l'associació pues, se desfaria.
El que n'hi ha que fer és anar i se coneixen, així fan germanor i va ampliant la gent que va entrant dins de l'associació. Sí, al final, sí, tota ajuda és poca, no?
Sí, això és indiscutiblement. Ara, principalment, l'associació de veïns està més que tot per reivindicar, per exemple, en el nostre barri,
sí, ho sé.
Que és un barri nou, que, i a més de matrimonis jovens, les reivindicacions més d'això que són i que podem estar orgullosos és, per exemple, el centre de salut del Pilar. Encara que s'hi diga Rosario Cano Rollo, pues, és el Pilar el que coneix. Tenim l'agència de lectura davant, també, per això... tenim la piscina, que aquest, això també està més avall, però també
gràcies a l'associació del barri del Pilar s'ha fet aquell quart districte que tenim que estar reunit en quatre.
Gràcies a l'associació, a vegades les coses
no li falta de res, no
són per casualitat, a vegades n'hi ha que pensar el per què això està ahí i no està. També tinc que dir-te que el centre de salut el Pilar pues, està beneficiant la que era l'antiga, que quasi no funciona, l'associació de veïns, la Unió, la, sí, part de dalt, sí, de la, el, sí, que és la carretera vella que, uh-huh, passava per entre el poble.
Sí.
Pues,
s'ha beneficiat
també del centre de salut, perquè tots van allí al metge.
Clar,
i això.
Pertenix a aquella zona.
Per supost.
Que no només estan per les festes, sinó i si és el moment de celebrar tot el treball que fan durant l'any, però durant l'any fan treball.
Home, presumptament, per exemple, se fan subvencions i és un papeleo tremendo. La burocràcia mos se menja. I després diuen, és que, ai, quan no feu festes, pues, no cal pagar, perquè tal gent mos ho va dir, quan no feu festes, pues, no cal pagar l'associació. No, les festes. La quota no és per les festes, és per l'associació, per mantenir l'associació.
Sí, cal dir a les persones que allí tenen vivenda o que residixen allí en el barri, totes aquestes infraestructures que hi ha al redor, també és per aquestes reivindicacions,
sí,
que fan,
sí,
des de l'associació.
L'associació va néixer per reivindicacions, perquè quan va néixer de l'avinguda Riu Ebre no passava.
Sí.
No passava, i avui dia pues, molt anem allà. També tinc que dir, per exemple, la segona línia de Botànica al Duc va ser també, a part de l'APA, que jo estava de president de l'APA de Botànica al Duc, gràcies a l'associació també ens va apoyar i ens va defendre de fer una segona línia, perquè el barri creixia. Vull dir que són unes reivindicacions que hi estan, i gràcies a l'associació pues, fem festes també, per què no?
Cal dir que és un barri molt jove,
sí,
però com té gent molt arraigada, molt arrelada, pues els ensenya, no?, per el camí que tenen que anar. Demà, que serà el dia
gran
de la Mare del Pilar, n'hi haurà a les 2 del matí, i sa missa gran, que vostè ens ha dit que estan fent o estan pensant en fer-la al carrer.
Sí, o més peatonal al carrer.
I al final tindran aquest vinet d'honor, no?
Sí, sí, sí.
També pregant a la Mare de Déu de que no ploga. Cada vegada que li diga això, és perquè és ràdio, i me dóna ràbia que no el veuen. Vostè riu en una gana.
Sí, no, és... Bueno, pensem que a millor el temps ens acompanyi i puguem fer les coses conforme demana. Però, claro, és una sonata també que viuen a molts manys, molts aragonesos.
Molts manys, no?
Sí, 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 venen molts manys i molta gent. En cas que no isca la frena de flors, a millor a la Santema o a Famillas.
El porten, molt bé.
El ram de flors.
A les 6 de la vesada tindran un porrat.
Sí, això és la costum d'antigament que havia en el poble, que no sé si vosaltres, que sou més jovens, la xulla és una tradició dels barris, de les festes del carrer. El que passa que Bautista Carceller, en molt bona idea, les va traslladar a les festes del poble. I ja veus l'èxit que ha tingut el que és la xulla del poble.
Però que no fa tant de temps, i si no ho acaba de dir vostè ara, n'hi ha gent que no ho sap.
No, n'hi ha gent que no ho sap, no. Mare, sobretot els jovens no ho saben, però la xulla, a més se convidaven uns familiars
als altres. Que
el dilluns, que sempre se feien dilluns, el dilluns és la xulla, veniu i d'això. I claro, la tradició era traure cacaus, faves, tramussos, i què més? I tot això se traia al carrer. I
després, en taules?
Entonces no existia la Coca-Cola com ara, les begudes aquestes.
Estaria el vi i la llimona.
Però exacte, el vi i la llimona. Estava el famós Nick, que era del
Nick,
poble.
De la Gasby.
La feia la Gasby. És l'únic que teníem. I millor
l'únic. És que tenien molt, era molt gran tot això que feien.
Sí, sí.
I Batiste Carceller, que era l'alcalde, en aquell entonces decidís traslladar-lo en molt bon criteri, i ara és d'interès turístic.
Turístic provincial.
Ojo.
Sí, senyor, sí, senyor, sí, senyor.
Lo que fan és barris. Tindran porrat esta vespre. I esta nit estarà la serenata a la Mare de Déu. I la serenata la fan les rosarieres.
Sí. Bueno, la serenata sempre s'ha fet per una associa que li diem Pilar, i els nebots, els germans del Pilar, tot això, pues li feren una serenata. I després a ella l'acompanyaven a la capelleta, que estava a 50 metres, una cosa així, de la capella, i allí pues feien una serenata. Clar, aquesta persona ja ha faltat, ja no està. Per tant, els túnols que anaven allí pues ja no van. Això. I van pensar primer en les Puríssimeres, perquè com la Puríssima, la casa social de la Puríssima, pertanyeix al barri,
claro.
Pues vam anar primer i ens van dir que no, que s'havia desfet d'això. I van parlar amb la presidenta de les Rosaries i ens van dir que sí, que podien, per tant... L'any passat, sí. No s'ha perdut cap any. Bueno, llevant de la pandèmia, no s'ha perdut cap any.
O sigui, que han tingut seguida tots els anys,
sí,
no?
Sí, llevant dels 2 anys de la pandèmia, que no s'ha fet, però sí, ho vam dir i efectivament...
És la tuna de l'Associació de Filles de Maria del Rosari. Rosari.
Mm-hmm. Sí.
Entonces, és que se'ns acaba del temps,
pues
Joaquín, però ens hem rit un rato, ens hem rit de la pluja, que en vez de... Dones compte que havia vingut una tarda, ai, que mala pata, que mos plou, i vostè està... s'ha enfartat de riure, eh?
Sí, i sobretot a nit, quan estàvem baix del toldo aguantant-li perquè els trastos de la discomil se plegaren.
Sap que estic pensant en el duo que anirà esta nit?
A veure, no sé com està la cosa. Però aguarda que també, en l'ofrenda de flors, nosaltres portem també... d'uns anys de tabalet, també rodem el barri i ja veurem com...
Clar, el que passa que no és el mateix el que rodoco, que té que estar a peu parat.
Exacte.
Dic per lo del duo. Joaquín Bartoll, moltes gràcies per ser com és, per lluitar cada volta i reivindicar que en els barris estiguin complets de tot, que no es falte de res.
Sí, ahí estem nosaltres davant.
Entonces, moltes gràcies.
De res.
L'Ajuntament de Vila-real i la Fundació Caixa Rural impulsen la tercera edició del programa d'inserció sociolaboral dirigida a persones amb diversitat funcional. Un total de 10 persones es beneficiaran d'aquest programa, que tindrà una duració de 12 mesos. Si tens una discapacitat reconeguda superior al 33%, pots inscriure't fins el 17 d'octubre a fundacióCaixaRural.org. Donant oportunitats, fem poble.
Con las lentes progresivas Varilux consigo una visión nítida a todas las distancias y en cualquier condición de luz gracias a Transitions, para vivir al máximo todo lo que me apasiona. Ahora tu segundo par de lentes progresivas Varilux incluido.
Óptica Villarreal. Doctor Font 17. Óptica Varilux especialista.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral, zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra, visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Estás escoltant la 92.2 de la freqüència modulada.
I quan es començava el programa preguntàvem vostès què celebren demà, si el dia del Pilar, de la Hispanitat o, per l'altra banda, no celebren res. Hem fet preguntes als alcaldes de tota la província de Castelló, o a quasi tots, o almenys a dos de cada color polític, de cada signe. Bueno, pues ens han contestat de tots ells només dos. Ho ha sigut Maria José Safont, que és del Partit Socialista i és l'alcaldessa de Borriana. Anem a sentir-la.
El dia 12 d'octubre, dia de la Mare de Déu del Pilar i Festa Nacional, a Borriana el dia comença amb la Corporació i les Renes Falleres acompanyant la Guàrdia Civil en el seu dia gran. A més, a Borriana també se celebra la festivitat de l'Exeomo, on tenim la popular Fira de l'Exeomo amb al voltant de 70 parades de venda de tota classe de productes i també la fira d'atraccions instal·lada a l'entrada del camí Exeomo. La tradició de fa segles era visitar l'ermita i passar uns moments demanant o agraint la intercessió de la figura de l'Exeomo, una ermita que s'obri cada divendres i que acull, com enguany farà, la fira anual cada 12 d'octubre. Perquè a Borriana, a més d'això, tenim també la tradició de les calderes, calderes com a plat principal per a dinar amb els amics i familiars. Forma part de la nostra història i de les nostres tradicions i la festa perviu en el dia d'avui.
També l'alcalde de Borriol, Héctor Ramos, ha volgut dir com celebraran demà este dia de la festivitat del 12 d'octubre.
Des de l'Ajuntament de Borriol vos desitgem que passeu la festivitat del 12 d'octubre amb molta pau i germanor i sobretot que mantinguem els valors democràtics de la societat plural front a aquells que representen encara en ple segle XXI idees intolerants i totalitàries i que fan perillar l'estat de dret i els drets humans universals de les persones.
Son Jan de Moró adjudica el projecte de la residència de majors per 7,8 milions d'euros.
L'obra de construcció de la residència de majors de Sant Joan de Moró, que ha recaigut en l'empresa Vexa, que serà l'encarregada de fer la redacció del projecte bàsic i l'execució de les obres. Cal recordar que va ser a l'abril d'enguany quan l'equip de govern municipal que lidera Vicente Pallares va aprovar en ple de la delegació de competències per part de la Generalitat amb la finalitat d'activar l'execució d'un projecte que permetrà la creació d'un centre especialitzat en la cura de persones majors i que naixerà amb una capacitat de 60 places. El centre se situarà en una parcel·la de l'avinguda Els Llomes U, una zona d'expansió urbana de la localitat envoltada de naturalesa i molt tranquil·la.
I Marta Barrachina lamenta l'abandó de Castelló en els pressupostos.
La presidenta provincial del Partit Popular de Castelló, Marta Barrachina, lamenta l'abandono i la reculada de Castelló en els pressupostos generals de l'Estat de 2023. Així ho ha exposat aquest dimarts la líder provincial en una roda de premsa en la que ha analitzat el projecte de llei dels pressupostos generals de l'Estat, junt al diputat nacional del PP al Congrés dels Diputats, Òscar Clavell, i els senadors per Castelló, Alberto Fabra, Salomé Prades i Vicente Martínez Mus. Escoltem a Marta Barrachina.
Els pressupostos del govern socialista abandonen i suposen un retrocés per a la província de Castelló. Mentrestant, Ximo Puig i José Martí, una vegada més, no alcen la veu per a defensar els castellonencs. Castelló necessita recuperar el lideratge polític per a garantir la prosperitat econòmica de la província. Amb el Partit Popular, la província recuperarà el lloc que mereix.
Set empreses opten a instal·lar les primeres càmeres en un polígon d'Almassora.
Set empreses opten a instal·lar el primer sistema de càmeres en un polígon industrial a Almassora, en aquest cas al centre empresarial La Plana. L'Ajuntament va traure a concurs el subministrament per 80.000 euros. Es tracta d'un circuit tancat de televisió connectat a la policia local per a millorar la seguretat del recinte industrial, evitar els abocaments i robatoris. El termini d'execució dels treballs és de 2 mesos després de l'adjudicació. Escoltem a l'alcaldessa d'Almassora, Mercè Galí.
Amb l'objectiu de millorar els nostres polígons industrials, hem obtès una nova subvenció de l'IBACE que ens permetrà fer una inversió de 88.000 euros per a introduir les primeres càmeres de seguretat, en aquesta ocasió, en el centre empresarial de La Plana. Un projecte que s'executarà en un plaç de 2 mesos i que té com a finalitat instal·lar càmeres de seguretat per tal de millorar la vigilància del tràfic i també la deixada de voluminosos en la via pública.
I l'avís groc es manté vigent a la província de Castelló durant la jornada d'avui. Les pluges podran arribar als 40 litres per metre quadrat. Fins a les 9 del matí els bombers han realitzat 2 serveis relacionats amb els episodis de pluges, amb la revisió de 2 terrasses inundades en habitatges i la retirada d'un arbre caigut en Orpesa. Continua plovent en la província i sobretot en el nord i zones de litoral.
Estàs escoltant la 92.2 de la freqüència modulada.
Bueno, com bé el dèiem al principi del programa, i tu, què vas a celebrar? El Dia del Pilar, de la Hispanitat, o simplement no celebraràs res més que tens un dia de vacances? En fi, coneixement, passeu-lo d'allò de lo més bé, i sobretot no desconnecteu, perquè ara a les 2 i uns minutets entraran els nostres companys de l'esport, i nosaltres tornarem en tots vostès el dijous a les 12 del migdia. Fins dijous. Yeah.